Tres quarts de nou del matí. Oriol Junqueras, vicepresident i conseller d'Economia del Govern de Catalunya. Com està? Bon dia.
Bon dia. Molt, molt content d'estar aquí.
On són paperetes i urnes? Perquè la gent, ara sentíem Carlos Carrizosa, que deia... diuen que se les han d'imprimir els ciutadans i ciutadanes. Pot dir-nos que això no ha de passar?
No ha de passar i estaran en els col·legis electorals. Si em permet la curiositat i l'anècdota, hi ha llengües en el món, entre elles, per exemple, el xinès mandarí, que no distingeixen entre el temps verbal present i el temps verbal futur. I, per tant, com que només tenen temps verbal, no poden posar-se a discutir sobre si són o si hi seran. Senzillament diuen hi són a l'1 d'octubre. Doncs això.
No contempla cap possibilitat que aquestes urnes no siguin a les meses de tots els col·legis electorals?
No contempla cap possibilitat de que nosaltres no fem tot el que estigui al nostre abast perquè hi siguin, i per tant estic segur que hi seran, i estic segur que els ciutadans hi seran també, i que votaran, i que aquesta és la millor demostració de la voluntat dels ciutadans. Jo crec que estem aquí perquè som demòcrates, perquè sempre ho hem sigut, perquè aquesta sempre ha sigut la nostra prioritat, perquè sempre hem dit, sempre hem explicat que algun dia nosaltres treballàvem per tenir una majoria institucional, una majoria parlamentària, per convocar un referèndum i donar l'oportunitat als ciutadans de Catalunya a votar, i òbviament nosaltres a intentar guanyar-lo. Ho hem dit sempre, jo fa 10 anys, 20 anys que explico això a tot arreu. Per tant, estem fent exactament allò que sempre hem dit que faríem i que entenem que ens ha merescut la confiança d'una part molt significativa de la nostra ciutadania, perquè si sempre hem explicat el mateix, ningú pot al·legar que no sabia el que nosaltres dèiem. És a dir, poden estar més o menys d'acord, però és impossible que algú digui que no sabia quins són els nostres plantejaments. De fet, fins i tot vaig tenir l'ocasió, en una ocasió, es pot sentir, està gravat a la ràdio, està gravat en aquesta casa, en aquesta emissora, a Catalunya Ràdio, fa uns quants anys, amb un programa amb l'Enric Calpena i amb el Vicent Sánchez, si no m'equivoco, en el qual parlàvem de com era un joc aquell programa, i ens situàvem en el futur i parlàvem de com s'havia produït la independència de Catalunya. Era un programa que construïa what if, sí, és a dir, sí, construïa què hauria passat cosa, no? I l'explicació que donàvem s'assembla molt, gairebé com un mirall el que està passant. Per tant, sempre ens hem explicat igual, sempre ens hem explicat amb claredat, em sembla, i a ningú el sorprèn, afortunadament.
Avui hem sentit a Carlos Carrizosa dient que no li sorprendria que se'ls impliqués la llei a vostè i a Carles Puigdemont i al govern de Catalunya per tirar endavant un referèndum il·legal, i per tant jo li preguntava, se'ls imagina inhabilitats? No em sorprendria que s'apliqués la llei. S'imagina vostè i Carles Puigdemont inhabilitat?
Jo espero que no inhabilitin a ningú, perquè espero que el principi democràtic triomfi sempre. Em sembla que hi ha una legalitat, una de sola, no pas dues, i aquesta legalitat és la que es deriva dels drets humans, és la que es deriva del dret internacional, i que després cada estat va derivant de la manera que creu més oportuna, però que no pot contradir en cap cas aquesta legalitat internacional. No hi ha cap tribunal estatal que pugui anul·lar el dret internacional, per definició, i per tant nosaltres el que fem és acollits en aquest dret internacional i acollits en aquest dret d'autodeterminació que recull aquest dret internacional, doncs fem la nostra feina el millor possible.
Però escolti, Oriol Junqueras, s'imagina vostè que el Tribunal Constitucional enviï policia judicial, siguin Mossos, Guàrdies Civils o Policia Nacional Espanyola, a buscar-los a vostès per dir-los, senyor Oriol Junqueras, deixa de ser vicepresident de la Generalitat per ordre constitucional perquè ha incomplert les lleis, i sortirà un àngel internacional a fer valdre el dret d'autodeterminació com a dret fonamental?
Segurament no apareixerà un àngel, tant de bo aparegui tothom que hagi d'aparèixer, diguem-ne, i fonamentalment qui ha d'aparèixer és senzillament el sentit comú i la voluntat democràtica dels ciutadans, i aquesta voluntat democràtica s'empara i està acollida en aquest dret internacional, i nosaltres no deixarem de complir amb les nostres obligacions i no deixarem de complir amb allò que el dret internacional i el conjunt del dret ens empara. De fet, la llei de transitorietat, senzillament el que explica, i jo crec que està molt bé que ho expliqui en aquests termes, és que nosaltres subsumim tota la legalitat actual. El que diem és que aquesta legalitat pot ser progressivament canviada, com passa en qualsevol estat del món, i que només hi ha un aspecte, que és el que nosaltres ens acollim en aquest dret internacional i, per tant, el dret a autodeterminació, i que recordem que no hi ha cap tribunal estatal de cap estat del món que pugui anul·lar la vigència del dret internacional, que pugui anul·lar la vigència dels drets humans, i com que nosaltres tenim com a referència aquest principi democràtic democràtic i amb ell el conjunt que representen aquests drets humans i aquest dret internacional i amb ell el dret a l'autodeterminació, jo crec que nosaltres fem allò que pertoca, allò que no només que volem fer, òbviament, sinó allò que estem obligats a fer i, per tant, ho fem el millor possible. En el meu cas particular, si algun dia, per la raó que sigui, deixo d'ocupar un determinat càrrec, cosa que inevitablement passarà, un dia o altre passarà, la meva sort personal és que estic convençut que ningú em trobarà a faltar. Ni vostè em trobarà a faltar, perquè segur que tindrà entrevistats molt més interessants que jo, ni em trobaran a faltar els ciutadans de Catalunya, que podran votar a polítics molt més simpàtics que jo, ni jo mateix no trobaré a faltar aquesta responsabilitat, perquè afortunadament la vida és molt àmplia, molt variada, molt plural, hi ha moltes coses boniques a fer, i per tant, escolti, és una tranquil·litat immensa viure amb el convenciment de que no ets pas imprescindible ni per casualitat.
Molt bé. Tot això per dir-nos que si a vostès els inhabiliten hi haurà algú que faci la feina.
I tant, i jo tota la que pugui, mentre pugui, i sempre, i amb tot el convenciment.
Si a vostès els inhabiliten hi haurà algú que continuarà el procés perquè aquest 1 d'octubre sigui possible? És a dir, vostès tenen preparat un govern B per si vostès...
No, jo crec que no cal tenir preparat res, diguem-ne, més enllà del ferm convenciment de tots nosaltres de fer allò que pertoca, ja està, i que d'això se'n deriva tot el que s'hagi de derivar. En tot cas, què faran, inhabilitar-nos perquè hi hagin urnes en els col·legis? No crec que una inhabilitació de ningú impedeixi que hi hagin urnes en els col·legis, ni crec que el fet de que m'inhabilitin a mi impedeixi que els ciutadans vagin a votar, ni crec que els hi tregui les ganes de votar, més aviat al contrari, crec que el que farà és donar més raons a la gent que legítimament té dubtes, a vegades molts dubtes, doncs de que l'única resposta ha de ser la resposta democràtica i la participació democràtica de la gent i el vot democràtic de la gent. I en aquest sentit també hem constatat en moltíssimes ocasions que alguns polítics que estan en contra de que la gent voti a Catalunya, doncs han fet més feina a l'hora de convèncer a la gent, als ciutadans, que no pas, o l'han fet amb més encert i amb més eficàcia, que no pas jo mateix. Per tant, escolti, jo sempre mostrar el meu agraïment a tots aquells que treballen per ajudar que la gent prengui consciència de quins són els seus drets i de quina és la millor manera d'exercir-los.
Pablo Casado, portaveu del Partit Popular, ahir deia que l'estat espanyol és un transatlàntic i vostès, els del projecte independentista, són una zodiac punxada.
Que tengan muy claro aquellos que entran en el conflicto que saldrán mal parados. Porque, insisto, compara un transatlántico como la nación española con una zodiac pinchada, que es lo que tiene ahora mismo los de la CUP y sus colaboradores en la Generalitat, pues sinceramente da la risa. Ante un chantaje delincuente, ante esta postura del abusón de discoteca que intenta gritar mucho para ver si le sueltas en la primera tú, tenemos enfrente a unos trileros que han dado un golpe al Estado.
Escolti, jo senzillament celebro molt que l'estat espanyol sigui un transatlàntic, ho dic de debò, i tant de bo sigui un transatlàntic cada dia millor i que faci les coses cada dia millor i que a Espanya les coses cada dia li vagin millor i que els seus ciutadans cada dia siguin més feliços. Potser perquè això sigui així, algun dia canviaran de timoner, no? I per tant, en lloc de tirar per la borda 64.000 milions d'euros del fons de reserva de la Seguretat Social que havien de servir per garantir les pensions dels pensionistes espanyols, doncs decidiran preservar-los i invertir els recursos allà on sigui convenient. Per tant, escolti, tot el meu desig de que a Espanya tot li vagi molt bé, que als ciutadans espanyols els hi vagi molt bé. De fet, sentim...
Si està dient passi bé i moltes gràcies?
No, estem dient que, escolti, jo tinc molt d'apreci per molts ciutadans espanyols, per molta gent que legítimament se sent espanyola. Hi ha molts ciutadans de Catalunya que se senten espanyols, o que se senten espanyols i catalans, o que se senten espanyols, catalans i no sé quantes coses més, i molts d'aquests votaran a favor de la independència de Catalunya, que és perfectament compatible tenir estima per Espanya, per la cultura espanyola, per la llengua espanyola, pels ciutadans espanyols, i vulgueu una república catalana. De fet, escolti, el nostre objectiu és modest, que és ser un vaixell més en la flota internacional, diguem-ne, no ho sé, no. Jo crec que hem de parlar sempre amb respecte, sempre. Jo procuro fer-ho sempre, sempre. Haurem de conviure, afortunadament, serà una sort haver de conviure amb amb tothom, només faltaria. És sempre una oportunitat per millorar. Quan et critiquen i quan et falten el respecte, jo crec que en el fons t'ajuden a ser una mica millor. Jo sempre celebro que ens jutgin amb una vara de mesurar que sigui més exigent que no pas amb la que mesuren en els altres, perquè sempre és un estímul per fer les coses millor. Per tant, com que haurem de conviure, i afortunadament haurem de conviure, perquè això ens farà millors cada dia a tots nosaltres, doncs jo sempre intento adreçar-me amb el màxim respecte possible en relació al senyor Casado o en relació a qui sigui. Escolti,
què han fet malament vostès? Perquè ahir en aquesta manifestació on la gent cridava votarem, votarem, els partidaris del dret d'autodeterminació, que ho són Pablo Iglesias, els comuns, no hi fossin en aquesta manifestació. Ada Colau no hi era, no hi era Pablo Iglesias, van fer un acte a Can Zam, no hi era Xavier Domènech. Què han fet malament vostès? Perquè ells, que han defensat sempre el dret d'autodeterminació i s'han manifestat partidaris d'un referèndum pactat amb l'Estat, no hi fossin.
Jo, sí, hem fet coses malament, segur que el responsable sóc jo d'haver-les fet malament, per tant, no, en aquests moments no ho sé, tant de bo ho sabia, si hi ha alguna cosa que hem fet malament, espero que algú m'ho digui. Que
perquè en aquell sopar a Can Roures, li devia dir alguna cosa a Pablo Iglesias, vostè, no?
Ens en vam dir moltes de coses, però precisament jo crec que nosaltres hem fet la feina el millor que hem sabut, i si algú creu que la podem fer una mica millor, que podem, doncs ja ens ho dirà, i jo encantat de millorar. Per tant, insisteixo, celebro que si algú ens vol criticar ens critiqui, només faltaria, tant si ho fa de bona fe com si ho fa amb menys bona fe, jo ho celebro. Per tant, si hi ha alguna cosa que jo pugui millorar, estaré encantat d'intentar-ho. En tot cas, jo crec que nosaltres ens expliquem amb molta claretat, nosaltres ens acollim en aquest principi democràtic, el dret dels ciutadans a votar. Ens sembla que l'exercici del dret de vot és imprescindible en qualsevol democràcia i, per tant, fem tot el que està al nostre abast perquè els ciutadans de Catalunya votin. I estic convençut que hi ha moltíssima gent d'aquest país que no, potser no ha votat mai a cap dels partits polítics que en aquests moments doncs, constitueixen la majoria parlamentària, i potser alguns ciutadans del nostre país que potser mai votaran Esquerra Republicana, que en canvi aniran a votar l'1 d'octubre, que són partidaris del dret de vot dels ciutadans, que faran el que estigui al seu abast per votar, i jo ho celebro. És a dir, tant de bo aquest país estigués ple de gent que mai votarà Esquerra Republicana, però que no pensa renunciar de cap manera a la democràcia, perquè és evident que nosaltres, abans que independentistes, som demòcrates, i abans que d'Esquerra Republicana, som gent que s'estima la llibertat i que s'estima la justícia. Per tant, tant de bo aquest país estigués absolutament farcit, ja ho celebraria, però amb un entusiasme que no s'ho pot imaginar.
Vicepresident Junqueras, agafi la carretera de retorn a la pregunta que li he fet.
Digui'm.
I digui'm, ha tornat?
Bueno, jo intento sempre estar aquí amb vostè, perquè hi estic molt bé.
Què van pactar amb Pablo Iglesias en aquell sopar?
Ah, no, això no m'ho havia preguntat. M'ho havien fet malament.
Havien fet malament perquè ells no hi fossin. Què es van dir en aquell sopar que no ha donat?
No, jo vaig constatar, jo us parlo per mi, mai m'atreviré a fer d'intèrpret dels altres, perquè em semblaria molt pretensiós per part meva. Jo, senzillament, el que els hi vaig explicar és quina és la nostra posició, quins són els valors que ens justifiquen, quines les coses que estem fent. Jo crec que ens expliquem prou bé, que la gent ens entén quan ens expliquem, i els hi vam, jo els hi vaig, els vaig animar a complir amb el que em sembla que són els seus principis, no? Que són aquests principis precisament democràtics i de respecte a la democràcia i de respecte al dret a vot. I jo estic convençut que hi ha molta, 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 molta gent que se sent propera a l'espai polític que el senyor Pablo Iglesias representa, que està convençuda que l'1 d'octubre s'ha de votar i que, de fet, s'ha de votar sempre que en tenim oportunitat.
Vostè està convençut que Podem i els comuns sortiran al carrer en contra de mesures repressives com podria ser la inhabilitació o la suspensió d'una part de les competències si s'apliqués el 155?
Jo espero que tots els demòcrates defensin la democràcia i, per tant, que tothom defensi les institucions democràtiques, és a dir, que tothom defensi el dret a vot. És més, jo em sembla que hi ha una pregunta que és molt rellevant, i és, de la mateixa manera que hem sentit a un ministre de l'Interior conspirar obertament per construir proves falses contra representants polítics, la pregunta és, la resta de demòcrates que no apareixien en aquella conversa, que no eren citats en aquella conversa, tenen la seguretat que allò que han fet contra nosaltres, falsificar proves, construir proves falses, etc., no ho han fet també contra ells? La resta de demòcrates, la resta de partits demòcrates d'Espanya tenen la seguretat que no els hi han fet el mateix? La resta d'agents econòmics i socials tenen la seguretat que no els hi han fet o que no els hi faran? Els mitjans de comunicació tenen la certesa de que no els hi han fet o que no els hi faran? Si ho han fet contra nosaltres, pot ser que també ho facin contra algú altre? Jo crec que aquesta és una pregunta molt rellevant i, per tant, qualsevol demòcrata que tanqui els ulls davant d'això i que no respongui amb tota la fermesa de les seves conviccions davant d'aquest abús de poder, en el fons està facilitant que ell mateix algun dia en pugui ser víctima. I com que jo no vull que ningú sigui víctima d'aquests abusos, jo clamo perquè la gent obri els ulls i en aquest sentit ens faci costat, de la mateixa manera que nosaltres hem fet sempre costat a les causes de justícia d'arreu del món.
Vicepresident Junqueras, estan pressionant vostès a la ciutadania perquè interpel·li els alcaldes i alcaldesses que han decidit que no col·laboraran amb l'1 d'octubre?
Jo no pressiono mai a ningú, al contrari, em sembla que, com deia fa un moment, el que demano, i crec que tinc tot el dret i fins i tot el deure de fer-ho, precisament com a demòcrata, és que no renunciem a la democràcia. I que
però no s'està pressionant, per exemple, Ada Colau perquè digui de manera clara que obrirà els col·legis després que hi digués que facilitarà que els barcelonins i les barcelonines puguin votar
dubto molt que algú pugui dir que jo el pressiono, i sobretot que el pressiono de males formes. Dubto molt que ningú pugui dir mai que he tingut una actitud de menyspreu respecte a ningú. Dubto molt de...
Però el president Puigdemont ha interpel·lat directament la ciutadania perquè interpel·li els seus alcaldes i alcaldesses.
Estic convençut que els ciutadans s'estimen molt els seus alcaldes, per això els deuen tenir les seves alcaldesses i per això els deuen haver votat, i en la mesura que se'ls estimen procuraran que facin les coses el millor possible, no? Tots procurem que les persones a les quals estimem facin les coses el millor possible, i jo crec que així serà.
A veure, preguntes que no tenen carreteres ni viaranys ni es pot fer marrades.
Allà ho veurem, això depèn, perquè vostè potser trobarà que és una
marrada.
Exacte.
Indograf i el Vallenc són proveïdors del govern per aquest referèndum de l'1 d'octubre?
Escolti, els proveïdors segur que fan la seva feina el millor que poden. Jo crec que ningú d'aquests deu tenir cap implicació, si no ja els hi haurien localitzat, els haurien trobat, han entrat... no sé quants guàrdies civils en aquests llocs, tenim fiscals, jutges tot el dia que ens vigilen. Jo crec que és una sort que ens vigilin tant, perquè, insisteixo, ens ajuden a fer-ho el millor possible, tot plegat, i que és la millor garantia de que les coses les fem amb una pulcritud extrema, i continuarem fent-ho.
Quan arribaran les targetes censals a casa dels ciutadans i ciutadanes que ens estan sentint, per, d'alguna manera, saber a quins col·legis electorals, a quines meses aniran a votar?
Doncs, com sempre, quan toqui, no sé, habitualment quan arriben abans, doncs més o menys igual. No,
falten
no...
20 dies.
Sí, doncs, escolti, un dia d'aquests, evidentment, sí.
Un dia d'aquests...
Però fixi's que això, ara jo li digués, no, arribaran tal dia, doncs depèn, jo què sé, una casa arribaran un dia abans i l'altra un dia després, perquè...
Un dia després de la votació seria
difícil. Home, no, dia després de que hagi arribat abans en una altra casa, no tot amb normalitat.
És a dir, com a molt tard, una setmana abans del referèndum de l'1 d'octubre, la gent tindrà les targetes censals a casa?
Amb tota la normalitat.
Amb tota la normalitat es rebran aquestes targetes censals a casa. I per
tota la normalitat ja permet el fet de tenir un estat en contra que tot el dia t'està amenaçant, que t'està menystenint, que t'està perseguint, que està utilitzant les seves eines per perseguir-te tu, en lloc de dedicar-se a perseguir alguna cosa que segurament deu ser més perseguible que no pas nosaltres, no? Jo crec que la majoria dels ciutadans, si tinguessin l'opció de decidir qui ha de perseguir les forces policials, preferirien que perseguissin, els narcotraficants o els terroristes, que no passen aquells que intentem que els ciutadans votin. Però, escolti, cadascú és responsable de les seves decisions, i el que sí que m'agradaria molt, 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 és que els ciutadans, les persones, de tot arreu, també d'Espanya, en fossin el més conscients possibles. I em sembla que hi havia alguna associació de guàrdies civils, no?, que, i si no és així, doncs ja me'n disculpo.
Així. Un sindicat dient que no tenir un paper preeminent en aquesta pel·lícula.
I que no comparteixen que s'envien tants agents de la Guàrdia Civil a Catalunya sense raons i sense no sé què. Per tant, si la mateixa Guàrdia Civil, si els mateixos agents de la Guàrdia Civil ja diuen que no estan d'acord amb aquestes decisions polítiques que prenen els seus responsables polítics de dedicar-se a perseguir paperetes quan potser el que haurien de perseguir són altres coses. Bueno, jo crec que està molt ben resumit quan veiem que els Mossos d'Esquadra doncs actuen amb la màxima eficàcia respecte al terrorisme i altres responsables polítics d'altres institucions doncs prefereixen dedicar-se a perseguir les paperetes de vot.
Per tant, el que m'ha quedat clar és que hi haurà targetes censals que arribaran a les cases de la gent, sí?
Sí, i tant. Sí, sí.
Joaquim Forn, conseller d'Interior, ha informat el vicepresident Junqueras del motiu i l'abast, el motiu i alcance, de la reunió que hi haurà avui a Fiscalia, a la qual ha estat convocat el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero?
Avui tenim Consell de Govern, suposo que si hi ha alguna cosa rellevant que el conseller cregui que ha de compartir, la compartirà, i en tot cas, òbviament, té la meva i la nostra confiança i espero jo tenir i mereixer la de tots ells, no? De tots els meus companys de govern.
Perquè hi ha qui ha volgut interpretar aquesta reunió, que sembla ser que també anirà la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, sí, que és on Fiscalia oficialitzarà o explicarà com pensa a intentar evitar aquest referèndum de l'1 d'octubre.
Jo d'interpretacions ja entenc poc. Aquest és un país, segurament el món sencer, però aquest és un país que té molts intèrprets vocacionals. Hi ha alguns que mereixen tota la nostra consideració, que són els intèrprets de debò, que interpreten llengües i tradueixen de l'un a l'altre. Ara, d'intèrprets i profetes en tenim molts. I jo el que sí que no em faré és posar-me a competir amb tota aquesta marabunta d'intèrprets i profetes que recorren el país d'un cantó a l'altre assegurant que passarà no sé quin... Normalment profetes que no profetitzen coses bones, diguem-ne, no? I que després sempre, o gairebé sempre, s'equivoquen, afortunadament, i per tant no... Altra feina tinc, diguem-ne, no? La meva feina és intentar que el país sigui millor cada dia, que la gent tingui més oportunitats cada dia, que hi hagi més mestres i professors que mai en la història del nostre país, que hi hagi la renda garantida de ciutadania, que es posarà a funcionar el dia 15, per tant, aquesta setmana començarà a posar-se en marxa, que tinguem les inversions hospitalàries programades més grans de la història del nostre país. Jo crec que aquesta és la nostra feina, tancar la presó Model, treballar perquè les coses funcionin millor, que l'economia creixi, que l'atur es redueixi, que tinguem més oportunitats tots, que distribuïm millor la renda. Nosaltres som gent que fa coses, i hi ha d'altres que el que fan és interpretar i profetitzar tota mena de pegues i de... Bueno, escolti, cadascú fa allò que creu que és millor.
I una de les coses que vostè fa ara bé, si ara m'ho explica, és dir-li a la gent que està en el Butlletí Oficial de l'Estat llistada i advertida pel Tribunal Constitucional a què s'afronta.
Doncs no ho sé, s'enfrontarà al que el Tribunal Constitucional cregui que s'ha d'enfrontar. En tot cas, també s'enfrontarà al judici de la gent, diguem-ne, el judici en el sentit kantià de l'expressió, diguem-ne, i per tant a l'opinió dels ciutadans i al vot dels ciutadans i al suport del conjunt dels ciutadans d'aquest país, ja està. I nosaltres procurem que la feina, sobretot la feina la fem nosaltres mateixos, tindria poc mèrit que la feina la fessin uns altres i que no, nosaltres volem canviar la realitat perquè ens sembla que és millorable, francament millorable, perquè ens sembla que és una realitat que presenta injustícies molt evidents en molts àmbits, en àmbits de pobresa energètica, en àmbits d'habitatge, en àmbits de distribució de renda, etc, etc, i nosaltres el que procurem és que les coses es facin millor.
Oriol Junqueras, el 27 de setembre, a les últimes eleccions, 4.100.000 persones van anar a votar. Si l'1 d'octubre entre 2 i 3 milions de persones van a votar i guanya el sí, vostès proclamen la independència i comença el procés constituent i apliquen la llei de transitorietat jurídica encara que avui la suspengui el Constitucional?
Sí, és clar. Sí, sí. I som conscients de que això s'ha de fer sempre amb la màxima voluntat de diàleg, d'entesa, de fer-ho de forma compartida, no només dins de casa nostra, no només amb les institucions catalanes, sinó també amb les institucions espanyoles, amb les institucions europees, amb les institucions internacionals. Som conscients que hi ha molts elements de reputació que estan profundament creuats entre totes aquestes institucions i que el que hem de fer és preservar-los entre tots i mostrar-nos sempre davant del món amb la voluntat d'assumir les responsabilitats que ens pertoquen, com les faria qualsevol altre estat. És molt important que actuem d'aquesta manera perquè ens hem de guanyar també la corresponsabilitat amb tota la resta d'institucions. Per tant, nosaltres intentarem fer-ho de la mateixa manera que ho hem fet fins ara, amb aquest exercici de responsabilitat. Diem que la responsabilitat ens agrada tant que la volem tota, i com que la volem tota, volem ser responsables de compartir les decisions amb aquells àmbits institucionals amb els quals haguem de compartir. Això té implicacions de molta mena en l'àmbit econòmic, en l'àmbit de les institucions europees, en l'àmbit, en tots aquests àmbits. Bueno, doncs intentarem fer-ho de la millor manera possible.
Vostè era obedient quan era petit i anava a l'escola?
Això seria millor preguntar-ho en els meus companys d'escola o en els meus mestres, perquè pot ser que la meva opinió no sigui del tot objectiva, no? Perquè opinar sobre un mateix sempre és una mica arriscat. Jo intentava ser obedient amb allò que era just, diguem-ne, no? Amb allò que... l'altre dia tenia una conversa...
I desobedient i insubmís amb el que li semblava injust.
No, obedient sempre amb la justícia, i a vegades això fa que a ulls d'algú que no sigui tan just, doncs semblis desobedient, però no, el que estàs fent és obeir la causa de la justícia, i el que em sembla que hem de fer és compartir el màxim possible quina és aquesta causa, i llavors tots ens retrobarem obeint-la.
No? L'altre dia, quan va anar a Madrid, perquè va fer... una de les entrevistes que fa habitualment Oriol Junqueras en els mitjans a nivell d'estat, era amb Anna Pastor, amb la companya Pastor de la Sexta, va aprofitar per entrevistar-se amb algú altre allà, amb algun membre del govern? Va tenir algun contacte cara a cara amb algun dels responsables en aquests moments de les, diguem, de les accions que han pres l'Estat?
No ho vaig fer, però en tot cas seria perfectament normal que ho féssim. De fet, intentem parlar sempre amb tothom, a tort i a dret, a dalt i a baix, primer i abans, després, sempre. Vaja, seria...
Quan és l'última vegada que ha parlat amb el ministre Montoro, amb Soraya Sáenz de Santa Maria o amb Mariano Rajoy?
En relació als atemptats i aquella setmana...
I Montoro no l'ha trucat per dir, escolta, estàs posant en marxa l'agenda pròpia i penso multar a tots els que no em paguin a mi.
No, perquè no. Nosaltres hem parlat... Vaja, les últimes converses així una mica llargues van ser en relació al fet de que el Ministerio i l'Agència Tributària Espanyola reclamaven el 21% de les subvencions públiques a les empreses de caràcter cultural i de transport públic, etcètera, etcètera, i després de molts mesos, i em sembla que no exagero quan dic de molts mesos, amb una conversa d'última hora la nit abans de la votació en el Congreso de la llei de contratos públicos
van acordar-ho. Sí, que m'ho va explicar l'altre dia al
doncs
Parlament.
Doncs això, ja vam convèncer...
I no hi ha hagut cap més conversa a partir d'aquí?
No, converses llargues sobre aquest tipus de qüestions, no.
I per tant, en aquests moments, Oriol Junqueras no té cap via oberta de diàleg amb el govern espanyol per, d'alguna manera, moderar o mesurar quina serà la resposta del govern a aquest 1 d'octubre.
No, jo espero que totes les vies estiguin obertes. Ara, que estiguin obertes no vol dir que siguin efectives. Fins ara, malauradament, d'efectives ho han sigut molt poc, no? Tothom ens reconeix que som molt, molt educats, que tothom ens reconeix que els nostres criteris tècnics són bons, que ens expliquem bé, però malauradament no tothom resol les coses com nosaltres ho fem, no? Està molt bé que ens reconeguin que som educats i que som amables i que som tècnicament pulcres i que ens expliquem bé i no sé quantes coses més. Jo evidentment...
Sí, però això no està donant fruits de negociació ni de taules de negociadores ni de res.
No, ara seria pitjor que no donés fruits i a sobre ens diguessin que som una
colla. Bueno, li estan dient delinqüent, no sé si ho ha sentit.
Això sí. Ho he sentit. Però ja l'he dit abans.
I aquesta entrevista l'heu pogut seguir en streaming i, per tant, no podeu veure les cares que feia Oriol Junqueras quan sentia aquestes paraules.
Sí.
A vostè li estan dient delinqüent i il·legal i que està a favor d'una qüestió
inepta,
que va contra l'Estat.
Inepta, també. I no sé quantes coses més. Però escolti, els que són perseguits injustament per defensar la justícia, l'únic que podem fer és alegrar-nos de que defensem la justícia, no pas lamentar-nos de que som perseguits injustament. Jo no em lamento, diguem-ne. Escolti, si, ja l'he dit abans, si ens volen inhabilitar, doncs només faltaria que fotin el, vull dir, que facin el que creguin oportú. Que,
no, a veure, acabi la frase anterior.
Que facin el que creguin oportú.
Que fotin no, el que vulguin, però, anem a dir, no?
Però jo no em lamento d'això, vull dir, ja, jo el que intento és que la gent d'aquest país pugui decidir, estic convençut que així serà, que la gent d'aquest país vol decidir, que la gent vol votar i que tots farem tot el possible per servir aquesta causa de justícia.
Ahir jo li vaig preguntar a Carles resta Puigdemont, la gent crida, votarem, 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 i vostè, president Puigdemont, què respon en l'entrevista que li fèiem al vespre? I va dir, votarem.
Doncs que votarem, clar, és que això, i sobretot...
Però no és un farem tot el possible, ell deia, votarem.
Ah, no, sí, esclar, i que jo faré tot el possible perquè les coses sempre vagin el millor possible, i tant, però no amb això, amb tot, és a dir, el meu servei a la causa del bé no passa només per votar l'1 d'octubre, que òbviament també, perquè ens sembla que és del tot imprescindible, exigeix moltíssimes més coses, afortunadament, diguem-ne, perquè si no, voldria dir que som poc ambiciosos, nosaltres som molt ambiciosos, a l'hora de servir la justícia som infinitament ambiciosos i sabem que la feina no s'acaba i està feta, diguem-ne, la feina exigeix sempre constància i com deia em sembla que ho deia ara no sé si ho deia Ferran Saldavila o ho deia Pompeu Fabra, algun dels gens que ens ajudi, potser Pompeu Fabra, deia no perdeu mai la fe i la perseverança, no? Doncs això, nosaltres sabem que hem de ser perseverants perquè les nostres ambicions són molt grans, perquè servir la causa del bé i la causa de la justícia doncs exigeix molt d'esforç i molta constància i intentarem ser sempre constants i esforçats.
Oriol Junqueras, vicepresident del govern, venen dies segur complicats des del punt de vista jurídic, des del punt de vista de les accions que emprengui el govern espanyol i el govern català per dur a terme aquest 1 d'octubre i, per tant, segur que no serà la darrera vegada d'aquí a l'1 d'octubre que haurem de parlar.
Dies també d'esperança i dies també de llum i dies també de convenciment de que treballant i esforçant-nos ja podem construir un món millor i començar per casa nostra, perquè malauradament no tenim forces per canviar el món sencer de cop, no? I per tant hem de ser modestos, saber que tenim forces per canviar un tros de món, almenys de moment, canviar-lo el millor possible amb l'esperança de que un cop canviat aquest tros de món posarem aquest canvi al servei del bé a tot arreu.
Que tingui un molt bon dia.
Gràcies, moltes gràcies. Un dia llarg, però
segur que sí.
Esperem que sigui bo durant tot el dia, sí, sí.
Un quart de 10:02, una pausa i fem tertúlia. El matí de Catalunya Ràdio.